Èxode de desenes de milers de libanesos pels bombardejos d'Israel. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'exèrcit d'Israel ha continuat bombardejant aquest matí posicions de Hezbollah al sud i a l'est del Líban, Joan Bota.
Els atacs ja deixen més de 500 morts, una cinquantena dels quals nens. Davant aquest escenari, la població civil de les zones controlades per Hezbollah, que és l'objectiu dels atacs israelians, fuig de casa cap a les zones més segures de la capital, Beirut.
Última hora, corresponsal Roser Oliver.
Sí, continua el col·lapse monumental de cotxes que fugen dels bombardejos israelians. De moment, els atacs són menys intensos que ahir, però l'exèrcit israelià ha tornat a enviar missatges als civils libanesos ordenant-los que s'allunyin de les cases on Hezbollah magatzema armament, perquè els bombardejos continuaran.
I mentrestant, la comunitat internacional, que assisteix amb una barreja d'impotència i de resignació a aquesta ofensiva a gran escala d'Israel al Líban.
Això es posarà en evidència aquesta tarda a Nova York, a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Enviat especial a Washington, Francesc Garriga.
L'Assemblea General obre a les 3 de la tarda, hora catalana. La mirada sobre l'Orient Mitjà centrarà aquesta trobada que dura tota la setmana. En el primer dia de discursos escoltarem, entre altres, Joe Biden, el president de l'Iran, i Javier Milei.
I mentrestant, el govern espanyol, que retira la tramitació dels objectius de dèficit i del sostre de despesa que s'havien de votar aquest dijous al Congrés.
Junts no hi garantia el vot a favor i, per evitar una nova derrota parlamentària, Pedro Sánchez opta per l'ajornament.
Madrid, Paula Brujats.
La Moncloa vol guanyar temps per negociar amb Junts i veuen possible tancar un acord les pròximes setmanes. Ara el Ministeri d'Hisenda sobre reformular la proposta, que és el que demanaven els de Carles Puigdemont.
El que haurien de fer és allò que no han fet, que és negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya.
El PSOE ho fia tot a convèncer Junts perquè donen per perdut el suport del PP per salvar aquesta votació, que és el primer tràmit per aprovar uns nous pressupostos.
Detinguts a Granada, els dos presumptes autors de les dues morts violentes al barri de la Font de la Pólvora, a Girona, el passat Sant Joan. Girona, Laia Claret.
Sí, bon dia. Són un home i una dona que a les pròximes hores han de passar a disposició del jutge. Segons els testimonis de la nit dels fets, la dona hauria començat una baralla amb les víctimes i després hauria anat a buscar el seu marit, qui va disparar amb un Kalashnikov, suposadament. L'operació estat conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil.
Crítica del Consell d'Europa al 25% de castellà a les aules catalanes, mentre l'ús normal de la llengua no queda garantit en àmbits com la justícia o la salut. Brussel·la, Jordi Baró.
Sí, crítica clara i directa dels experts del Consell d'Europa, que creuen que amb el 25% Espanya està incomplint amb els seus compromisos internacionals per la protecció del català. És un informe que apunta a altres incompliments, sobretot per la falta de català als jutjats i en l'atenció al ciutadà en els serveis de salut. El Consell d'Europa farà pròximament una crida a les autoritats espanyoles a fer els canvis per solucionar-ho.
I a la cultura, Rosalía ha triat el piromusical de la Mercè a Barcelona per l'estrena mundial de la seva última cançó.
El tema que sentiu és Omega, que formarà part de la playlist del piromusical d'aquesta nit que ha preparat l'artista.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick espera l'arribada d'un porter.
El tècnic del Barça confia en Iñaki Peña, però voldria reforçar la porteria amb un fitxatge. Aquesta tarda, Flick i Deco es reuniran per acabar de decidir el substitut de Ter Stegen. L'entrenador del Barça ha parlat abans del partit de demà amb el Getafe. I al Catalunya Migdia sentirem també Mitchell abans del partit del Girona amb el Rayo Montilivi.
Avui és dia festiu a Barcelona i en alguns pobles de l'àrea metropolitana. Això es nota en la circulació, Mariluz García?
Bon dia, doncs sí, una jornada de moment tranquil·la en les carreteres catalanes. Només hi ha cues a dos punts, a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat, per un accident que està ocupant el carril de l'esquerra, la B30 a Barberà del Vallès en sentit sud. Al transport públic, també sense noves incidències. Tingueu en compte que avui a l'àrea de Barcelona també fan horari de dia festiu.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
El temps hi ha la mateixa tranquil·litat que ens explicaven al trànsit o no?
Sí, ara mateix sí, però pendent sobretot d'aquests ruixats incipients altre cop, que aquesta tarda agafarien empenta, cos, sempre amb extremada irregularitat, i es podrien repetir àrees semblants. No vol dir necessàriament en els mateixos indrets, però en definitiva tot el que és Maresme, Vallès Oriental, cap al nord i nord-est, l'àrea preferida d'aquests ruixats o alguna tempesta, localment forts, atenció. Però la resta del país, sol i núvols alternant, amb més sol que núvols, a ponent i alguns punts de la costa sud. Demà ja no, sense precipitacions, sol i núvols, i l'element protagonista i el termòmetre, que demà al migdia en algun punt de Catalunya intentarà acostar-se als 30, no a tot arreu, i que els podria superar en alguns observatoris dijous.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. L'ofensiva d'Israel sobre posicions de Hezbollah al Líban, la més mortífera en dècades, deixa ja 558 morts, una cinquantena dels quals nens. I els ferits superen els 1.600. Israel continua amb els bombardejos, que han provocat un èxode massiu de civils al sud i l'est del Líban. Els atacs no han impedit, això sí, la resposta de la milícia de Hezbollah, que ha llançat desenes de projectils contra territori israelià. Anem a Jerusalem. Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Els atacs israelians estan sent, de moment, menys intensos que ahir, però l'exèrcit ha tornat a demanar als civils libanesos que s'allunyin de les cases on Hezbollah emmagatzema armament perquè les bombardejarà. Desenes de milers de persones continuen fugint del sud i de l'est del Líban i els embussos a les carreteres, sobretot a l'autopista que va a Beirut, són monumentals. Per trajectes que abans es feien en una hora i mitja, ara es pot trigar 17 hores. Els hospitals del sud estan col·lapsats, com explica aquest metge de la ciutat de Sacsa-Kigé.
Són massacres de civils i no atacs amb objectius militars, com diuen. El 90% dels ferits són nens, amb cremades i fractures obertes.
El cap de l'Estat Major d'Israel diu que l'exèrcit s'està preparant per les pròximes fases. De moment no sembla que Israel es vulgui precipitar a una operació terrestre al sud d'Israel. L'ofensiva es fa sobretot amb atacs aeris. Hezbollah està debilitada, però encara té capacitat per respondre. Avui ha llançat una cinquantena de míssils. La majoria han estat interceptats o han caigut en espais oberts. La reacció de la milícia pro-iraniana continua sent moderada i, de moment, no ha utilitzat els projectils de més llarg abast. El que falta saber és si perquè no vol o perquè no pot.
I l'ofensiva israeliana sobre el Líban coincideix amb l'inici aquesta tarda de l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, on intervindran la majoria dels líders internacionals i que estarà marcada per aquesta tensió que hi ha al Pròxim Orient. Mentre la majoria dels països àrabs i musulmans han condemnat els atacs d'Israel, Occident assegura que treballa per frenar una escalada a la regió. Nova York, Francesc Garriga.
D'aquí pocs minuts arrenca una assemblea general que tindrà bona part de l'atenció centrada a l'Orient Mitjà. Després de 2 anys seguits on el focus de l'assemblea estava col·locat a Ucraïna, els discursos d'avui segur que miraran més cap al Líban, Gaza i Israel. Després del protocol inicial, amb discurs del secretari general Antonio Guterres i del primer tradicional discurs del Brasil, sobre les 4 de la tarda serà el torn per Joe Biden. El president nord-americà, que s'acomiada d'aquest tipus de trobades, ja ha avançat que farà una crida a la desescalada, mentre, de portes endins, la seva diplomàcia mira d'aconseguir-ho. Biden vol que la pau entre Gaza i Israel i en general a la zona arribi abans que s'acabi el seu mandat, al gener, i posarà tota la seva voluntat en assolir-ho. No serà fàcil, clar. Durant el dia, escoltarem d'altres actors de la regió, molt crítics amb Israel. Parlaran els presidents de l'Iran i de Turquia, l'emir de Qatar i el rei de Jordània. Mentrestant, Egipte i l'Iraq han reclamat ja a les Nacions Unides la convocatòria d'una sessió del Consell de Seguretat per denunciar els atacs israelians. L'Assemblea General que s'obre avui durarà fins a finals d'aquesta setmana.
A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més en profunditat la situació creada al Pròxim Orient amb aquesta nova ofensiva d'Israel, en aquest cas sobre el Líban. Però mentrestant, a Madrid, el govern de Pedro Sánchez ha volgut evitar una nova derrota parlamentària i ha decidit ajornar la votació dels objectius de dèficit i de sostre de despesa que s'havia de fer demà passat dijous al Congrés. La Moncloa vol guanyar temps per negociar amb Junts, que condiciona el seu suport el fet que es reformulin els números per tal que Catalunya pugui gastar més. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia?
El govern espanyol estava decidit a votar-ho demà passat, tot i fracassar. Per què ha canviat d'opinió?
Doncs perquè en les últimes hores han vist marge per arribar a un acord amb Junts. Avui hi ha aigua a la piscina, diuen fons del govern espanyol, i fins ahir no n'hi havia, i ara s'obren a reformular els objectius de dèficit i aprovar-ne uns de nous, com demanava Junts. Avui, però, Míriam Nogueras ha concretat quin és el punt de partida perquè es puguin entendre.
Hi ha una proposta aprovada el 2014 al Parlament de Catalunya, votada també pel Partit Socialista, en el que es proposa que la divisió es faci a un terç. Per tant, a partir d'aquesta proposta, l'acord de Brussel·les deixa molt clar que nosaltres el que venim a defensar són els acords i consensos del Parlament de Catalunya.
Junts demana que Catalunya pugui gastar més, que es passi del 0,1 de dèficit previst al 0,8, que suposaria 13.000 milions d'euros d'endeutament per a les comunitats en lloc dels 1.600 actuals. D'entrada, la Moncloa ho veu molt ambiciós, massa, diuen algunes fonts, però en públic s'emplacen a negociar. Pilar Alegría, ministra portaveu.
Lo que queremos, lógicamente, es aplazar esta tramitación para dar una oportunidad al diálogo y poder alcanzar un acuerdo.
El PSOE ho fia tot a convèncer Junts per salvar el primer tràmit dels pressupostos perquè ja donen per perdut el suport del PP. Miguel Tellado, portaveu dels Populars, ha sortit avui a evidenciar la debilitat de Pedro Sánchez.
Hay un presidente muy soberbio que quiere mantenerse en el poder, cueste lo que cueste y le cueste a España lo que le cueste. Hoy lo retiran, todo para evitar la foto de otra derrota y para evitar la foto de la soledad de Pedro Sánchez.
I és que el govern espanyol ja va intentar aprovar els objectius d'estabilitat al juliol, però llavors Junts, el PP i Vox els van tombar.
Mentrestant, el Consell de Ministres sí que ha actualitzat a l'alça les previsions macroeconòmiques de l'economia espanyola. El creixement del PIB aquest any 2024 puja 3 dècimes. Del 2,4% previst passa al 2,7%. I també millora la previsió dels pròxims 2 anys. L'executiu espanyol assegura que el model econòmic és robust i responsable. Seguim a Madrid ara amb Jordi Brascó.
Sí, l'actualització de l'escenari macroeconòmic dibuixa un futur encara més optimista del que ja era l'última vegada que es va revisar. L'executiu espanyol es basa, sobretot, en les recents dades aportades per l'Institut Nacional d'Estadística i que expliquen que l'economia espanyola ha crescut més del que es podia preveure. Per això el Consell de Ministres augmenta ara el percentatge de creixement del PIB durant els propers anys. Es preveu que creixi un 2,7% aquest 2024, un 2,4% el 2025 i un 2,2% el 2026. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha dit amb un somriure que avui era un dia de bones notícies.
Hemos empezado 2024 con un mantenimiento del buen pulso económico que ya llevábamos en 2023 y lo que prevemos es que sigamos creciendo hacia adelante. El año 2025 que nos va a permitir seguir liderando entre las grandes economías a nivel europeo.
El govern espanyol també preveu la creació anual de 500.000 llocs de treball mentre es redueix la taxa d'atur i s'augmenta la productivitat i els salaris. Cuerpo preveu un creixement, diu, més equilibrat que fins ara gràcies a l'augment de la inversió, un element, ha dit, clau per donar més sostenibilitat al model.
I no deixem de parlar del Consell de Ministres perquè Espanya es posa al dia i revisa a l'alça també els seus objectius de reducció d'emissions i de desplegament d'energies renovables. El Consell de Ministres ha aprovat avui el nou pla d'energia i de clima que ja fa mesos que havia d'haver lliurat a Europa, Montse Poblet.
Sí, el document que ha aprovat el Consell de Ministres actualitza els objectius que Espanya es va fixar el 2021 i els alinea amb les exigències d'Europa per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, descarbonitzant l'economia i fent la transició cap a energies renovables. Espanya es compromet a reduir en un 32% les emissions de gasos d'efecte hivernacle el 2030, un 9% més del que havia dit fins ara, i estableix que en aquest any el 81% de la generació elèctrica provingui d'energies renovables. La vicepresidenta Teresa Rivera ho emmarca en els objectius cada cop més ambiciosos d'Europa en la lluita contra l'escalfament global.
Nos marcamos objetivos más ambiciosos, alineados o superando los objetivos que se derivan del marco europeo, preparados para una reducción del 55% de las emisiones del conjunto de la Unión Europea.
El Consell de Ministres també ha donat llum verda al decret que regularà el desplegament de parcs eòlics marins a les costes espanyoles, com el que està previst fer al Golf de Roses.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda, una pausa i més coses.
Catalunya migdia.
Humor intel·ligent, trepidant i sorprenent és sinònim de tricicle.
i han reunit el millor del millor del millor dels seus 40 anys d'història. Hits, a la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit, després del pir musical de la Mercè. Patapua!
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Obramat, on compren els professionals.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart. Aquest matí han detingut un home i una dona a Granada, Andalusia, com a autors de les dues morts violentes la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora, a Girona. Anem cap allà, Laia Claret. Havien fugit la nit dels fets. On els han localitzat?
Doncs ha estat a la població andalusa de Pinos Puente, que té 10.000 habitants. Una investigació coordinada pels Mossos i la Guàrdia Civil ha permès detenir els considerats autors del doble crim. Segons la investigació, amb testimonis d'aquella nit, ell hauria començat una baralla amb les víctimes i hauria anat a buscar el seu marit, que suposadament va arribar a la zona disparant un Kalàixnikov. A més de les dues víctimes mortals, també hi va haver dues persones ferides. Per l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, són dues detencions que tranquil·litzen els veïns de la zona, on hi va haver tensió després dels fets. Però Salelles pretén mantenir la vigilància policial que hi ha ara.
Crec que ajudarà a destensionar Font de la Pólvora i el conjunt de Girona Est, tot i que a partir d'avui la situació canvi és necessària la presència de Mossos d'Esquadra a la zona. Per tant, nosaltres el que sí que farem durant el dia d'avui és posar-nos en contacte amb la conselleria per veure què ens poden dir al respecte.
La setmana passada van entrar en presó comunicada i sense fiança dos cunyats d'un dels presumptes autors d'aquest crim que es van entregar a la policia.
Mentrestant, un home de 52 anys ha disparat aquesta matinada contra agents dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de Reus, al Baix Camp, i un dels policies li ha acabat disparant i ferint. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Segons els Mossos, l'home s'ha presentat dues vegades a les dependències policials, ha expressat la seva voluntat d'autolesionar-se i fins i tot ha demanat que el matessin. A la tercera s'ha presentat a la comissaria armat i ha començat a disparar amb una escopeta de balins. Un dels agents li ha disparat amb l'arma reglamentària i l'ha deixat ferit. L'home, de 53 anys, ha estat traslladat a l'hospital i ha estat detingut per atemptar contra els agents de l'autoritat. La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona ha obert una investigació.
I les entitats pro drets humans consideren que el Departament de Justícia ha tancat en fals la investigació interna arran dels bloquejos que van fer els treballadors el març passat i que va obligar a confinar obligatòriament 4.000 interns a les presons. Els funcionaris van impedir l'entrada i sortida dels centres per protestar per l'assassinat d'una cuinera al centre de Mas d'Enric a mas d'un intern, Maria Núria Rebelle.
Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, el Departament de Justícia no veu en la conducta dels treballadors cap responsabilitat disciplinària. Ara bé, la quinzena d'organitzacions pro drets humans que van portar el cas a la justícia en discrepen i demanen més transparència al Departament. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, en unes declaracions a Catalunya Ràdio.
No podem entendre una resolució que no sanciona ningú després de que la investigació de la Sindicatura de Greuges de Catalunya va resoldre que sí s'havien vulnerat els drets fonamentals de més de 4.000 presos i preses de Catalunya i de les famílies que no van poder fer les comunicacions de cap de setmana.
Durant les protestes, els advocats tampoc no van poder entrar a les presons ni es van fer les conduccions dels interns als jutjats.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, toc d'atenció del Consell d'Europa a l'estat espanyol per la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a l'escola si una família ho demana. Un comitè d'experts de la institució ho ha rebutjat amb l'argument que fixar aquest percentatge mínim incompleix els compromisos subscrits per Espanya per protegir les seves llengües. El Consell d'Europa també critica la manca d'ús del català en àmbits com ara la justícia o la salut. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Preocupació profunda dels experts del Consell d'Europa pel 25% del castellà a l'escola. La institució amb seu a Estrasburg conclou que la sentència que imposa aquest percentatge infringeix els compromisos que Espanya ha assumit per protegir les seves llengües i emplaça les autoritats espanyoles a prendre totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. Així queda recollit en un informe que també fa altres tocs d'atenció, sobretot en la justícia, on demana que s'estableixi per llei que els procediments penals, civils i administratius es puguin fer en català, si una part ho demana. També reclama que es prenguin mesures per assegurar l'ús del català en dos àmbits més, en els centres sanitaris i en els serveis que presta l'administració central a Catalunya, on el document apunta que més del 60% dels funcionaris no tenen un nivell suficient de català. Espanya va subscriure el 2001 la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, vinculada al Consell d'Europa. Cada 5 anys els experts fan un informe on, com avui, assenyalen alguns incompliments i fan recomanacions. A partir d'ara seran els 46 estats membres de la institució els que faran en un nou document una crida a Espanya a fer canvis per solucionar-ho. La publicació de l'informe ha coincidit avui amb una nova reunió a Brussel·les dels ministres d'Afers Europeus dels 27, un cop més sense l'oficialitat europea del català en l'agenda. Fa 6 mesos que ho van discutir per última vegada.
Doncs des d'Òmnium Cultural estan satisfets amb aquest informe del Consell d'Europa. De fet, el seu president, Xavier Antich, considera que el posicionament avala la posició d'Òmnium Cultural i reforça la seva posició davant dels tribunals. Són declaracions de Xavier Antich a Catalunya Ràdio.
Utilitzarem aquest informe del Consell d'Europa com el requeriment del Relat Especial de Nacions Unides davant dels tribunals, perquè els tribunals espanyols no tenen altra opció que aplicar allò que prescriu una normativa que és de compliment obligatori per a l'Estat, que és la de la Carta, que deia.
El debat sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona comença a fixar-se al calendari. La comissió tècnica que l'estudia es reunirà el 8 d'octubre. La previsió és tenir els treballs acabats a principis de l'any que ve, Joan Garcia.
La comissió tècnica és l'òrgan que coordina els grups de treball integrats per tècnics de la Generalitat i del Ministeri de Transports. Tracten 3 aspectes: la millora de la infraestructura, el model de governança que ha de tenir i les connexions ferroviàries amb les terminals. La data del 8 d'octubre, per tornar a seure a la taula, l'ha anunciada el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a El Periódico. Assegurar que la solució ha de garantir la millora en la connectivitat i el respecte ambiental.
Que no perdem aquesta connectivitat, que és una riquesa per generar prosperitat, que ha de ser compartida a Catalunya, no? I ho farem d'acord amb els màxims estàndards mediambientals. Jo això em puc donar garantia, escoltarem per la decisió tècnica que tinguin, i la millora complirà amb un rigor màxim als estàndards ambientals.
En aquesta mateixa entrevista, el president Illa exclou Carles Puigdemont de la ronda de trobades que està fent amb expresidents de la Generalitat.
Ho justifica dient que s'està reunint amb expresidents que no estan actius en política i defineix el líder de Junts com un actor polític en actiu.
I ja que parlem de Salvador Illa, el seu govern ha fitxat l'expresident del PDeCAT, David Bonvehí, com a director general d'Economia Social i Cooperatives, segons que us ha avançat Catalunya Ràdio. Bonvehí treballarà sota les ordres del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i el seu nomenament es farà oficial demà. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. L'exlíder del PDeCAT, David Bonvehí, s'incorporarà al govern socialista de Salvador Illa, segons us hem pogut avançar, com a director general d'Economia Social i Cooperatives del Departament d'Empresa. Es converteix així, doncs, en home de màxima confiança i mà dreta del conseller Miquel Samper, procedent també de l'òrbita convergent, concretament de Junts. El nomenament l'aprovarà demà l'executiu en la seva reunió ordinària, traslladada dimarts a dimecres, per les festes de la Mercè.
D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sans i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLari, en Joan Pera i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes, amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com.
Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Les autoritats del Nepal han localitzat un cadàver a la zona de l'Annapurna, on fa menys d'un mes va desaparèixer una parella d'excursionistes catalans, Mar Riera.
Tot apunta que es tractaria de la dona de 31 anys, veïna de Sant Feliu Sasserra, al Bages, que va desaparèixer a finals d'agost mentre feia una ruta senderista. El cos de l'home, de 36 anys i veí de Berga, es va trobar al riu pocs dies després de la desaparició. Ara l'autòpsia haurà de determinar la seva identitat. Tot apunta que els dos excursionistes van relliscar i van ser arrossegats pel corrent del riu mentre feien la ruta o intentaven fotografiar una cascada.
Creix el nombre de treballadors que tenen dues o més feines. A Catalunya hi ha ara més de 106.000 pluriocupats, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Fa un any n'eren 87.000, Pilar García.
Són empleats que tenen sobretot jornades parcials, principalment dones, que han d'encadenar diferents feines per arribar a final de mes, com explica Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
Aquest contracte a temps parcial és insuficient per cobrir les seves necessitats i complementen aquest contracte a temps parcial amb un altre contracte a temps parcial. En aquest país tenim una taxa molt elevada de parcialitat involuntària.
És el cas d'Ailen Hernández, que treballa en el servei domèstic.
Entre semana hago de limpieza, haciendo horas, 4 horas, no diario, sino sí, un día sí, un día no. Los fines de semana sí tengo un trabajo estable, que es de cuidar una persona mayor. Entro el sábado y salgo el lunes.
I hi ha un altre perfil de persones que treballen a més d'un lloc.
Perfil ocupacional més elevat, amb un major nivell formatiu, amb millors salaris i millors condicions laborals, que en aquests casos hem vist que tenen una jornada completa i complementen aquesta jornada completa amb una feina d'unes poques hores, diguem-ne, per millorar els professionals o per obrir horitzons en diferents empreses.
Estan pluriocupats el 3% dels assalariats.
Més coses, d'aquí a 3 minuts seran 2:15. L'Ajuntament de Barcelona fa un balanç positiu del dispositiu de seguretat de les festes de la Mercè, que s'acaben aquesta nit amb el piromusical. A l'espera de tenir les dades definitives, el consistori destaca que no s'ha registrat cap incident greu de seguretat.
Durant aquests dies s'han fet 90 controls policials en zones d'oci, grans aglomeracions i transports públics, principalment per detectar armes blanques. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat aquest migdia que hi ha hagut petits incidents, però cap problema greu.
Hi ha hagut a les aglomeracions de gent, robatoris de telèfon, segur, i hi ha hagut afectacions de gent que havia begut més del compte, però vaja, res que no sigui la mar de habitual amb una activitat tan massiva, però el que anomenaríem elements que ens preocupen i que li hem posat la màxima atenció, això que anomenem seguretat, jo crec que aquesta és una festa que ha tingut un comportament d'un civisme exemplar.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha atribuït els bons resultats en matèria de seguretat a la bona sintonia amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb els dispositius conjunts amb els Mossos.
I ja que parlem de seguretat a la ciutat, avui ha entrat en vigor al Regne Unit la prohibició de portar ganivets i matxets anomenats tipus zombi, és a dir, de grans dimensions i amb la fulla dentada. Les autoritats volen trencar la tendència creixent de morts per arma blanca, sobretot entre els joves. Londres, Coia, Ballester, Brumós.
Uns 250 joves i adolescents van morir l'any passat a Anglaterra i Gales per atacs amb ganivets o matxets. L'actor Idris Elba, protagonista de diverses superproduccions a Hollywood, ha liderat una campanya que ha impulsat la prohibició d'aquestes armes. Des d'avui és il·legal tenir-ne, fabricar-ne o vendre-les a Anglaterra i a Gales.
Prohibint ganivets i matxets no s'aturarà el problema, però simbòlicament estem dient al país que no es tolerarà, que cuidem dels vostres i volem trobar una manera d'erradicar aquest problema.
Se les anomena armes d'estil zombi, fent referència a les narratives apocalíptiques. Són molt llargues i normalment amb la fulla dentada. Amb la nova legislació, tenir-ne serà un delicte penat amb presó. També se'n penalitza a la venda, però comprar-ne en línia és molt senzill. Julie Taylor és àvia d'una víctima.
És tan fàcil aconseguir ganivets. Són tan fàcils de comprar com una llauna de Coca-Cola en una botiga i tot està molt malament. S'han de donar que tenen una situació d'emergència. Això és com una guerra. Estem perdent nens a causa de la guerra.
Abans de la prohibició, el govern ha aplicat una amnistia per armes d'aquest tipus i n'ha recollit milers a les comissaries. Fins i tot han ofert recompenses econòmiques d'uns 12 euros per cada peça entregada. El pla del govern és reduir a la meitat els delictes en una dècada. Ja hi ha hagut condemnes a cadena perpètua per adolescents o l'impactant cas d'un nen de només 10 anys detingut per haver agredit amb un ganivet.
Ja que estem a l'exterior, el nou govern conservador francès va per feina davant les protestes de l'esquerra que va guanyar les eleccions. L'endemà de prendre possessió del càrrec, el titular d'Interior, Bruno Retailleau, ha proposat endurir la llei d'immigració començant per la Directiva Europea d'Expulsions, que considera obsoleta, Eva Pineda.
El nou ministre de l'Interior ha evidenciat per què se'l considera la figura més visible de la dreta dura del nou executiu Barnier. Creu que és el moment d'actuar amb fermesa contra la immigració i que cal fer-ho conjuntament amb grans socis europeus com Alemanya. Declaracions a la cadena Europan.
Ens ha prohibit enviar els afganesos a tornar de l'Afganistan, mentre que els alemanys n'acaben d'expulsar 28. Cal una aliança amb els grans països europeus que volen endurir i que ja han endurit l'arsenal legislatiu per canviar les normes europees. Penso en la directiva d'expulsió que en van pensar fa 20 anys i que està totalment obsoleta. Ja no respon a les amenaces actuals.
Retailleau vol augmentar les ordres d'expulsió de migrants a França, que actualment són del 7%, i revocar la circular de Manuel Valls, que permet regularitzar 30.000 persones l'any. També preveu limitar les prestacions mèdiques als migrants i restablir el delicte d'estada irregular a França, anul·lada durant la presidència del president socialista Hollande.
I una cosa més abans de la publicitat, tornada a casa nostra. Pugen un 50% les visites als centres d'atenció primària per infeccions respiratòries en l'última setmana. Un canvi de tendència amb les xifres més altes des del mes de maig passat, Mònica Mas.
Sí, els virus més predominants ara mateix són els enterovirus i els rinovirus són els responsables de la majoria de refredats de les vies altes. Pel que fa a la Covid, aquesta última setmana han augmentat els casos amb uns 400 positius més, un total de prop de 2.000 noves infeccions i 234 persones que estan ingressades ara mateix als hospitals catalans amb Covid. També han crescut les infeccions per la grip, hem passat d'uns 1.200 casos a gairebé 1.800. Tot i això, la circulació d'aquests dos virus encara es manté en xifres baixes.
I per primera vegada es vacunarà contra la Covid amb la vacuna catalana d'Hipra.
Sí, segons ens han confirmat fonts del Departament de Salut, la campanya de vacunació contra la Covid-19 d'aquest any a Catalunya inclourà per primera vegada la vacuna catalana d'Hipra, que està adaptada per ser eficaç contra la versió JN1 de la Covid, la que és més predominant ara mateix. Es tracta de l'única vacuna adaptada a aquesta subvariant que ha estat desenvolupada i fabricada íntegrament a casa nostra. Salut també vacunarà amb les adaptacions contra aquesta versió de les vacunes de Pfizer, Moderna, d'ARN missatger.
Passen 2:02, fem una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu: torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el matí de Catalunya Ràdio. És el que faig jo. M'arrenca el dia per estar al cas.
Amb persones així, és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
Catalunya migdia.
Rosalía ha triat el piro musical de la Mercè per l'estrena mundial d'això que sentim, la seva nova cançó, Omega. El tema forma part de la playlist que l'artista ha preparat per al gran espectacle de música i foc que avui a les 10 del vespre tancarà la programació de la Festa Major de Barcelona a l'Avinguda Maria Cristina, Montse Camps.
És un regal de l'artista que permetrà que el públic escolti Omega en primícia i durant 3 minuts. El tema el canta juntament amb Ralphie Chu, la nova revelació de la música urbana. Forma part de la selecció musical que ha fet Rosalía pel Piro Musical. Marçal Cruz és l'encarregat del disseny musical.
La Rosalía és una artista molt, molt eclèctica i, a més, forma en molts estils. I una mica això crec que es reflexarà en aquest piro musical. I després també és una dona que està molt al dia de la música actual. Tot això una mica ho veurem reflexat, crec, en el piro musical.
Que ningú esperi, però, que aparegui l'artista, que, per cert, justament demà fa 32 anys.
Tot això serà aquesta nit, però avui, de fet, Barcelona ja ha viscut un matí intens. És el so dels trabucaires que, al costat de les gralles, han despertat la ciutat. La passada de nans i gegants i el seguici de la Mercè han omplert els carrers del centre fins a la plaça Sant Jaume. Barcelona, Valèria Obereda.
Després del soroll de primera hora, els carrers del centre de Barcelona, amb la plaça Sant Jaume com a punt neuràlgic, s'han omplert dels colors i l'alegria dels gegants i amb les cares d'il·lusió dels més petits. El Cai i el seu pare, el Roger, repassaven els personatges del seguici popular.
L'àguila de la ciutat, el lleó de Barcelona, la mulassa, la víbria, la tarasca, els nans...
Els gegants del Pi.
Els gegants del Pi? Com es diuen, aviam? Mustafai, la... Lisenda.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ja ha fet un primer balanç molt positiu del funcionament d'aquesta Mercè.
Ha estat una festa espectacular, amb un comportament cívic per part de barcelonins i barcelonines exemplar. Hem tingut un convidat una miqueta imprevist, que és la pluja, no estava programada, però he de dir-vos també que no hem hagut de suspendre cap acte.
La Mercè d'enguany, doncs, aprofita les últimes hores d'una festa que s'acomiadarà amb el Piro Musical.
I avui al matí de Catalunya Ràdio, a més, des de les 9 del matí, al Palau Robert de Barcelona, un programa especial per celebrar la Mercè i per commemorar que avui fa 100 anys que la ràdio va sonar per primera vegada a Catalunya i, de fet, a tota Espanya. Unes 1.000 persones han omplert la sala i els jardins i, de fet, hi ha hagut gent que s'ha quedat fora. Al programa hi han participat personalitats del món de la ràdio a Catalunya i figures com Antoni Bassa, Gemma Nierga, Albert Om o Neus Bonet. També hi han hagut actuacions musicals en directe com les de la Ludwig Band, Su o Guillem Roma. Aquí teniu un breu resum del que ha sonat avui aquest matí a l'antena del Matí de Catalunya Ràdio.
Vaig estar els primers mesos de Matí de Catalunya Ràdio sense contracte, perquè no sé, vaig pensar, això ja vindrà després, això és el menys important, i a més, bueno, penses, ja ens posarem d'acord, no? Vull dir, ara no si ja ens hem embarcat en aquests moments, som alta mar, ara no podem tornar a port, ni els de la màquina, ni jo, no?
Però és veritat que a mi la ràdio m'ho ha donat tot i no sé ser una persona sense escoltar la ràdio, ni fer ràdio.
Regalarem 10 entrades dobles, què us sembla? A veure, Canalies, vinga, va.
Soc el noi de les entrades.
El noi de les entrades.
Què tal, com esteu?
Com anem?
A veure, a mi m'agradaria saber si hi ha moltes Mercès per aquí. Vinga, doncs fort aplaudiment, sisplau, també per ells que ens acompanyen avui per la Ludwig Band. És que tenim gent a fora.
La Juliana és a fora amb la cua, no, Juliana?
Som aquí amb la cua, amb la Marta, efectivament. Ricard, hi ha una cua que és una mica sèria, eh? Vull dir, ja, que sap greu, perquè, clar, aquesta gent ha vingut expressament per veure'ns, eh?
Sí, sí, però, clar, hi ha temes de seguretat que no ens permeten fer entrar més gent.
Hildegard no llegó a la vida por casualidad.
Paula Ortiz, la directora de La Nòvia i Teresa, recupera la tràgica història de Hildegard Rodríguez, una nena prodigi de la Segona República, icona oblidada del feminisme i de l'esquerra del moment. La Virgen Roja s'ha presentat fora de competició al Festival de Sant Sebastià i arriba aquest divendres a les sales de cinema. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Hildegard Rodríguez havia de ser la primera dona lliure, la dona del futur. Aquest era el projecte de la seva mare, basat en l'eugenèsia, i que va permetre que amb tan sols 18 anys ja fos una de les ments més brillants del continent. Però tot acaba en tragèdia, perquè, com ha explicat Paula Ortiz a Catalunya Ràdio, el film, més enllà de ser una faula de la ferida materno-filial, ho és també política, concretament una metàfora del feixisme.
De cómo los sueños de la razón engendran monstruos, porque ellas son verdaderamente símbolo de la civilización, de un momento histórico en España absolutamente brillante y eléctrico. Y hay algo que a mí me parece muy importante en estos tiempos, que es recordar que cuando las ideas se vuelven rígidas, se vuelven totalitarias, se vuelven dogmáticas, existe verdaderamente un peligro alarmante de que se vuelvan violentas.
Tant la cineasta com les seves actrius protagonistes, Nazwa Nimri i Alba Planas, amb qui també hem parlat, lamenten que els postulats feministes de Hildegard Rodríguez continuïn sent revolucionaris 100 anys després. Malauradament, després que la Guerra Civil i la dictadura esborressin la memòria d'aquesta nena prodigi, han fet falta 50 anys de democràcia perquè algú la tornés a posar on li pertoca.
I una cosa més abans dels esports, perquè avui es fa el llançament mundial de l'última novel·la de Sally Rooney, l'aclamada autora del best-seller Gent Normal. Es diu Intermezzo, i aquí l'escriptora irlandesa s'endinsa en la vida de dos germans.
Una nova exploració de les relacions que converteix l'obra en el seu millor llibre, segons explica Catalunya Ràdio Aniol Rafel, l'editor de Periscopi, que el publica en català.
Les primeres ressenyes i crítiques estan coincidint en això, en que aquesta segurament és la millor novel·la de Sally Rooney fins al moment. El que fa la meravella és escriure la realitat de les relacions que observa i d'allò que l'envolta. I per això connecta tant i també amb tantíssims lectors.
Com deies, Intermezzo es publica avui a nivell internacional en anglès i altres llengües com el català, i l'editorial Random House la publicarà demà passat en castellà.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el dubte de si cal fitxar o no un porter pel Barça.
Doncs segons Flick sembla que sí, però les pròximes hores s'ha de reunir amb Deco per acabar de decidir.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Juga demà partit de Lliga amb el Getafe a casa i avui ha parlat el tècnic Hansi Flick. Interessant el que ha dit de Lamine Yamal i del seu estat físic, però abans comencem pel dubte que encara s'ha de resoldre. Ramon Salmurri, fitxaran un porter?
Doncs a tomb del que ha dit Hansi Flick, sembla que sí. A veure, ha reiterat la confiança que té en Iñaki Peña, però ha explicat que hi haurà avui una reunió de la parcel·la esportiva per tractar aquesta qüestió. Una reunió en la que es tindrà molt en compte l'opinió de l'entrenador de porters José Ramón de la Fuente. Però, pel que diu Hansi Flick, sembla clar que busquen un porter i que pensen més aviat en el mercat d'hivern que per ara mateix.
We have the confidence.
Iñaki Peña té la nostra confiança, però hem de veure què fem. Hem de parlar-ne després, perquè cal tenir en compte els porters que tenim al darrere. La resta són tots porters joves, i si canviem alguna cosa amb ells, doncs hem d'anar amb compte. Però no estem sota pressió, confiem en l'Iñaki.
Sobre la situació de l'equip i aquest calendari tan carregat abans del partit de demà contra el Getafe, ha explicat que hi haurà rotacions, que ha de parlar, per exemple, amb Íñigo Martínez, que no ho farà amb Koundé perquè és un jugador físicament molt fort, ha dit el mateix Hansi Flick, i a tot això s'ha mostrat especialment satisfet amb Rafinha i el seu rendiment, amb Lewandowski i els seus gols, i cas a part el de Lamine Yamal, el que ha definit com a possible millor futur jugador del món. Això sí, en aquest sentit, se l'ha de protegir físicament, tot i que ara per ara Lamine no rota.
No crec que Lamine Yamal necessiti descansar demà. És important que demà juguem a casa. I la clau és que comencem bé i que ho fem amb un gran equip. El que està fent Lamine Yamal aquesta temporada és increïble, també pel que fa a d'altres jugadors. Hem de seguir amb aquest rendiment i seguir mostrant el nostre joc d'atac.
Yeah, we have to continue this performance to show it our fans.
Demà activació a les 11 del matí i després la llista de convocats.
Doncs de Lamine Yamal també n'ha parlat el tècnic del Getafe. I José Bordalás, avui a la sala de premsa, també s'ha desfet en elogis amb el davanter blaugrana.
Es una delicia verle jugar. Es un jugador que desde su irrupción tiene unos números espectaculares. Es un jugador que tiene una madurez, con lo joven que es, increíble. Casi siempre decide bien. Y bueno, le auguro que puede ser lo que él quiera, ¿no? Puede llegar a un nivel increíble.
El Getafe encara no ha guanyat cap partit dels 6 jugats a la Lliga. Demà té el repte de fer-ho al Lluís Companys. I atenció al que diu del Barça.
Nos enfrentamos a un grandísimo rival que está en un momento increíble de juego. De hecho, es si no el mejor de los mejores equipos, creo que el mejor de Europa. En cuanto a resultados, ha ganado todos sus partidos en Liga, no en Champions. Pero, bueno, podemos comprobar no solamente el talento que tienen, sino la energía que tienen. Y lo que más me gusta del equipo es cómo trabajan, cómo corren, cómo presionan.
Sinó el millor dels millors d'Europa, diu Bordalás del Barça. Els blaugrana juguen demà a les 9 i abans a les 7 ho fa el Girona. Els de Mitchell reben el Rayo Vallecano i després de 3 derrotes consecutives entre Lliga i Champions, el tècnic Eduard Solà reconeix que l'equip encara necessita temps per ser el de l'any passat.
Sí, diu que l'any passat van guanyar molt, molt, i que ara la gent espera que ho tornin a fer i que sumar punts a primera divisió és molt difícil i que l'afició també espera que sigui l'equip de l'any passat i que de moment no ho són.
Ara mateix és la nostra realitat i les he dit als jugadors que és difícil perquè la gent espera que l'equip guanyi i espera l'equip de l'any passat i ara mateix no són l'equip de l'any passat, són altre equip i altre equip que ara mateix el Rayo està per sobre de nosaltres. No dic en la classificació, dic al joc.
Com ja va fer dissabte passat al camp del València, ha insistit en els problemes que l'equip té, sobretot amb el ritme i la velocitat de moure la pilota, que això s'arregla entrenant i que, com que tenen problemes, és millor jugar el pròxim partit de casa per poder guanyar seguretat. El Girona encadena, com deies, Laia, 3 derrotes consecutives, 2 a la Lliga, casa contra el Barça i el camp del València, i entremig, la derrota a la Lliga de Campions a París.
Hem de pensar que hem de millorar. Hem perdut 3 partits que fa molt temps que no ho feien, no? I les coses passen per alguna cosa, no? Ser capaços d'agafar aviat la nostra manera de tenir seguretat en la pilota i ser capaços de fer mal al rival. Si és un procés d'adaptació, necessito que sigui ràpid. Si és un procés de no entendre el joc o la nostra manera de fer les coses, és un problema meu.
De cara al partit de demà contra el Rayo a Montilivi, a partir de la 7, Mitchell recupera Porto i, per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, no hi haurà cap baixa.
El Barça i el Girona juguen demà, l'Espanyol ho farà dijous a casa contra el Villarreal i a l'equip de la Plana avui ha parlat un vell conegut de l'afició blanquiblava i un autèntic malalt de futbol.
Sí, la majoria. Los que me deja mi mujer los veo. A veces me toca repartir un poco, pero sí.
Denis Suárez, que admet que veu pràcticament tots els partits de l'Espanyol i de la majoria d'equips de primera, i aprofitant que veu gairebé tots els partits,
ara.
Què ha dit de l'Espanyol Denis Suárez, Marcos García?
Doncs com que els veu tots, el veu com un equip compacte, competitiu i sobretot elogia la feina de Manolo González.
Sí, es cierto que tiene una plantilla justa y limitada, pero creo que su entrenador está sacando rendimiento a todos sus jugadores. Y sobre todo, como te dije, es un equipo súper competitivo, que no da un balón por perdido, que defiende, que está defendiendo mejor que los últimos años y que arriba tiene jugadores con gol.
Denis Suárez, com no pot ser d'una altra manera, destaca el rendiment en aquesta arrencada de curs de Javi Puado, l'aspecte golejador, i també diu que n'espera molt dels jugadors ofensius de l'Espanyol, com Alejo Vélez.
La setena jornada de Lliga comença avui amb alguns partits, entre ells Montserrat i el del Madrid.
L'equip blanc s'enfronta a l'Alavés en un partit on el tècnic Carlo Ancelotti ja ha avançat que farà rotacions. Avui es podria veure sobre el terreny de joc jugadors com Rüdiger o Lucas Vázquez. El tècnic diu que l'equip comença a agafar la bona dinàmica i això encara ha de millorar, tot i reconèixer que no té un estil propi gaire definit, cosa que tampoc li preocupa perquè el rendiment, diu, està...
El Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos... Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
A Madrid, Alavés juga a les 9, abans a les 7, dos partits més, Sevilla, Valladolid i València, Osasuna.
I si us agraden els documentals d'esport i els documentals relacionats amb el futbol, ara, Marta García, us parlem de dos concretament.
Un s'estrena el 30 de setembre en Movistar i gira al voltant de la figura de l'exjugador i extècnic del Barça, Luis Enrique. I ja t'ho pots imaginar, Laia, Lucho en estat pur.
Fue horrible la eliminatoria del Barça. Lo siento, se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador, una sensación horrible para mis hijos y mi mujer, horrible. Madre mía, no me puedo imaginar una final contra el Barça.
I l'altre centrat en els germans Williams, Iñaki i Nico, estrenat en Sant Sebastià el cap de setmana i a nit en Bilbao. Dirigit per Raúl de la Fuente, aprofundeix en temes importants com el racisme.
Hay muchas veces que la gente, en vez de ir al estadio a animar a su equipo, pues descarga su frustración en los jugadores. En el fútbol tiene un foco que es muy poderoso, abre ventanas para muchas personas, puede hacer que el fútbol, como en la sociedad, cambie y vaya todo a mejor.
Fem una pausa i quan tornem...
El que està clar és que el Hapoel, doncs, públicament, no? Ells mateixos es proclamen...
És Dani Miret, el tècnic del Joventut de Badalona, perquè avui el sentirem, parlarem del debut de la penya a l'Eurocup aquesta mateixa tarda.
Catalunya migdia.
Bon dia, què tenim avui?
Està en auge la marihuana.
2.000 plantes.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Aquí l'agafen.
Sentia com estaven abusant de mi.
Va ser agredida sexualment per quatre nois.
Les persones grans són unes víctimes fàcils per a determinats autors.
Ell feia el que volia, per això el llibret va acabar a zero.
Tenim família, tots volem tornar a casa.
Per nosaltres és complicat.
I al final aprens a conviure amb aquesta por.
Polis, a la plataforma 3CAT i a TV3, dimecres a la nit.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Dimecres estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui la penya comença la seva aventura europea, ho fa després de la Supercopa, i a falta de 4 dies perquè comenci la Lliga ACB. Disputa l'Eurocup, una competició on la penya busca capgirar la dinàmica de resultats de les últimes temporades. Ernest Macià.
Doncs sí, el Joventut comença aquesta Eurocup on els últims anys ha sigut un dels equips forts, però mai ha aconseguit guanyar el torneig. De fet, sí que és veritat que va poder fer, doncs, una final, va poder fer dos quarts de final, uns vuitens. És veritat també que el top 16 ha quedat eliminat dues vegades. Per tant, la penya busca el títol, encara que, una vegada més, hi han grans favorits en aquest torneig. Enguany sembla que el València hauria de ser un dels equips a batre. El primer rival d'avui del Joventut serà d'Israel, serà el Hapoel de Tel Aviv, que ve de ser eliminat contra tot pronòstic als quarts de final de la Copa de la Lliga del seu país. Ante Tomic dissecciona el rival.
Sabemos que a los jugadores nos gusta jugar más que entrenar. Y todo el mundo con ganas de empezarse. A ver, no hay equipos malos. Tenemos 10 equipos cada grupo y cada equipo quiere, a ver, quiere entrar en, y puede entrar en playoff.
Uns 400 aficionats israelians vindran avui a Badalona. Fa dues temporades que aquest mateix equip ja hi va venir i atenció perquè un aficionat de l'equip es va llançar des de la segona graderia a la primera per encarar-se amb un aficionat verd i negre. Per tant, no cal dir que avui les mesures també seran excepcionals, també per motius geopolítics.
Doncs equip masculí de la penya que debutarà a Europa i el femení que jugarà d'aquí uns dies per primera vegada a la màxima categoria, la Lliga Femenina de Bàsquet, que s'ha presentat avui i és una lliga amb la participació de dos equips catalans més, Montse, l'únic Girona i el Cadí la Seu.
Serà sobretot una temporada especial per a la penya i amb la incorporació d'una històrica del bàsquet, Anna Cruz, que amb 37 anys jugarà per primera vegada al club de la seva ciutat. El Badalona té una plantilla força renovada, però també compta amb les jugadores que van firmar l'ascens, com ara la jove base de 20 anys, Deva Bermejo.
Sí, la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión. Es verdad que somos un equipo muy joven en un bloque y con mucha experiencia en otro. Y la verdad que a luchar todo lo que nos venga y a luchar hasta el final y muy contentos, la verdad.
Jordi Vizcaíno a la banqueta del Joventut i Roberto Íñiguez a la de l'Uni Girona es mantenen amb un equip, el Girona, pràcticament nou, 8 cares noves, l'Uni jugarà a l'Eurocopa femenina i molta renovació també al Cadí la Seu, que estrena tècnic Isaac Fernández per la sobtada marxa de Fabián Téllez a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Fernández ha dirigit el Barça Sant Feliuenc els últims 3 anys. Precisament el Barça Sant Feliuenc no serà en aquesta edició de la Lliga Femenina de Bàsquet perquè va haver de cedir la seva plaça al Gran Canària per motius econòmics.
La retirada d'Adam Raga té la data fixada ja i la té el trial indoor de Barcelona de principis d'anys. El pilot d'Ulldecona, 6 vegades campió del món, ha parlat amb el Carles Vila i Carles t'ha explicat avui els motius d'aquesta decisió.
Als seus 42 anys, el pilot d'Ulldecona ha estat un dels grans en 4 títols al Mundial d'Indoor, 2 més en el Mundial a l'aire lliure, més de títols al Campionat d'Espanya i al trial de les Nacions. Raga decideix plegar per les lesions i per la forta competència que hi ha ara mateix al màxim nivell al Mundial de trial.
Aquesta decisió jo la vaig prendre ara fa uns mesos i la veritat és que estar en aquest nivell en el món del trial és molt, molt complicat, és molt dur a nivell d'entrenaments i de preparació. Després també els últims anys he tingut diverses lesions que em dificulten pues, sempre estar al 100%. Crec que tot i que sóc molt competitiu i estar lluitant pel podi a cada carrera, crec que diguem, és el moment de treure una mica de gas, d'anar una mica més tranquil.
Raga, tot i que deixarà la competició a nivell professional, continuarà vinculat a aquest esport amb la equip Serco, encarregant-se tant del desenvolupament de la moto com dels treballs de promoció. Encara queda per cert per completar aquesta última temporada amb la resta del Mundial d'X-Trial i del Campionat d'Espanya, on ara mateix ocupa la quarta posició.
En handbol, el Barça viatja avui cap a Polònia, on demà té un desplaçament d'aquells complicats a la Champions, Marcos.
No, sí, d'aquells marcats a l'agenda, eh? La pista del Kielce. I sense dir que vam, ja ho saps, el capità lesionat, sentim el blaugrana Petar Txikuza.
Alguns jugadors cansats, amb molèsties, però estem bé. Acabem de jugar diumenge un partit molt dur de la Lliga. I, bueno, ara ens toca un partit de Champions de Kielce, amb una baixa del Dika, molt important, però, bueno, com ja sabem, som un equip i intentarem donar el 100% de tots.
Respecte a aquesta Champions, el Barça és de moment primer del seu grup, ha guanyat les dues primeres jornades i aquest partit alerta arriba just a les portes del Mundial de Clubs, l'anomenat Superglobe, que es disputa a Egipte a partir d'aquest cap de setmana. Els primers rivals del Barça són el Sydney Uni, que és el guanyador d'Oceania, per tant el campió d'Oceania, i l'Al Ahly, que justament és l'equip anfitrió, per tant, sobretot aquest és un rival complicat.
Un dels clubs importants a l'hoquei patins català, el Lleida Llista, estrena aquest any un equip femení. Comencen a competir des de l'última categoria de l'hoquei patins, però amb una ambició molt gran, amb l'ambició de pujar de categoria. Isaac Vilalta.
Doncs sí, de fet, fixa't, a la plantilla hi ha jugadores que han jugat a l'hoquei Lliga, la màxima categoria. El primer partit, el Pons Lleida va guanyar la pista de l'Olesa, un altre equip nou, per 1-12. La idea de crear un conjunt sènior va sorgir dels coordinadors del club, alguns dels quals són jugadors del primer equip masculí, i un d'ells, el Sergi Duc, és també un dels entrenadors d'aquest nou equip femení.
És especial, no? Parlàvem amb el Pol l'altre dia Des de que érem petits jugàvem aquí, fa molts anys que vam agafar la coordinació. Des del principi pensàvem, i era una mica el que ens faltava potser aquí a Lleida, no? Que sempre teníem categories femenines de base i ens costava, doncs, el fet de tenir una fornada de noies que pugessin totes juntes per formar un primer equip. Al final va sortir l'opció d'aquestes noies que vinguessin aquí. Nosaltres superencantats, elles també, i bé, sí que és molt especial.
Algunes de les jugadores del Pons Lleida han pujat de la base del club i la resta arriben procedents d'altres equips lleidatans, especialment de l'Alpicat.
I l'últim minut per la Marta García perquè ens repassi el que ens hem deixat del dia.
Doncs mira, en ciclisme el lleidatà Jan Castellón fa el salt als professionals. Esta pròxima temporada competirà amb el Caja Rural de la segona categoria del ciclisme mundial després d'haver-se format en el filial del conjunt navarrès. Té 21 anys, Jan Castellón, i com amateur ha destacat per la seva solidesa i regularitat.
En futbol internacional?
Copa de la Lliga Anglaterra, 16ens de final, Chelsea-Barrow, Manchester City sense Rodri, lesionat d'importància, ja ho sabeu, Watford-Walsh al Leicester, i guai com Aston Villa. I en la Copa d'Itàlia també 16ens de final, Lecce-Sassuolo, Cagliari-Cremonese i Torino-Empoli.
I acabem amb futbol sala.
Avui se disputen els primers partits de 8ens de final del Mundial de l'Uzbekistan, Països Baixos-Ucraïna, d'on eixirà l'hipotètic rival d'Espanya en els quarts, i també el Brasil-Costa Rica, l'equip espanyol amb dos catalans i tres jugadors més del Barça, juga demà als 8ens contra Venezuela.
Doncs fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim el Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.